Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart d'11 del matí, el nostre habitual temps de la DEC, que torna després de la Setmana Santa. Per cert, no sé si podríem fer valer aquella frase dels avis, que tothom parla de la fira segons li va, però com ha anat la Setmana Santa, en les tertulianes dèiem allò que diem cada any i que tots vostès ho han escoltat des de fa dècades. Molta gent. Que hi hagi molta gent no vol dir necessàriament que la gent faci negoci, faci caixa, etc, però molta gent sí que n'hi ha hagut. Eva Gallego, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicent.
Retrobem el nostre temps a la DEC. Sí. A la DEC també heu fet vacances aquests dies o heu fet
el que vols? Bueno, els dies de festa.
Els dies de festa, sí. Estrictament, eh?
Però bueno, ha sigut més suau. Les empreses no treballaven alguna.
Perquè durant aquests dies, entre altres coses, la DEC ha tingut prou feina en presentar aquest informe, aquest índex.
Exacte.
Comarcal de l'any 2007, en què el Garraf se situa, bé, a la meitat de les comarques catalanes, eh? En competitivitat.
Exacte.
I en canvi també s'assenyala que el Garraf és la darrera comarca de Catalunya en concepte de, diguem-ne, integració entre les seves poblacions. O sigui que costa molt d'entendre encara una relació entre Sitges, Vilanova, Ribes, etc. Continuem sent una comarca amb moltes personalitats molt diferenciades, no? I això és notable. Avui però hem de parlar d'aquesta temporada turística de la Setmana Santa i en parlarem sobretot des de l'àmbit de l'hostaleria, al capdavall del passeig, al final de tot, amb una vista més privilegiada, diríem, que ningú. Saludem Cristina Romero des del restaurant Margalló. Cristina, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Segurament aquesta Setmana Santa molt de vent, això per començar, eh?
Molt. La veritat és que molt. Les palmeres allà pràcticament no sé com s'han mantingut.
O sigui que molts han volgut dinar fora o no?
No, realment. La terrassa no estava habitable.
No feia època de terrassa.
El que passa és que tenim l'avantatge que el menjador igualment dona tota la vista al mar. Mm-hmm. Per tant, estan igualment còmodes dintre de la sala.
Amb vidre o sense vidre...
La vista la tenim.
Quant de temps fa, Cristina, que tenim
nosaltres
el restaurant?
Nosaltres ara portem 3 anys aquí a Sitges. Uh-huh. Abans havíem tingut el restaurant de Margalló, però Olivella.
D'acord. Què tal l'experiència?
Home, l'experiència de Setmana Santa, el temps evidentment no ens ha acompanyat. Nosaltres també hem de dir que tinc una zona en la qual molta gent encara no coneix, inclús a pròpia de Sitges, eh? Perquè fins al terramar tothom ho coneix, després del terramar és més difícil anar. Però bueno, estem fent un esforç perquè la gent arribi fins allà.
O sigui que encara que no ho sembli, el que hi ha darrere Terramar costa més
de similars, no?
És a dir, no hi ha cap barrera.
No hi ha cap barrera. Però
és com si Terramar marqués un final.
Exacte,
no?
Perquè sempre ha sigut el final del passeig.
Sí.
Hi ha molta gent que saben que s'ha construït, però no saben que hi ha un hotel, que és l'hotel Platja Gol, i després tenim nosaltres als baixos d'aquest hotel, no? Uh-huh. Que és el restaurant Margalló. I la gent encara, perquè hi ha molta gent de ciutat que ven a passar el dia, i sempre se'n va cap als Sitges, cap al centre.
D'acord. També és normal, no?
També és normal, perquè evidentment nosaltres portem 3 anys contra els anys que porten al centre, no? Mm-hmm. Per tant, aquesta desavantatge la tenim.
D'acord.
El que passa que a la vegada tenim la sort que la gent que va allà i realment prova la nostra carta i veus les vistes extraordinàries que tenim, perquè jo penso que a Sitges, a part de pícnic, que també estàs davant del mar i demés, vistes davant del mar hi ha pocs restaurants, no? I nosaltres, evidentment, tenim per una banda el camp de golf, per una altra banda la platja, amb un passeig que és peatonal, penso que és un privilegi.
Mm-hmm. Després hi tornarem a tot plegat, però costa, de la mateixa manera que costa arribar-hi, costa diferenciar que un pot accedir al restaurant sense cap necessitat de gaudir de la resta de serveis de l'establiment, que el restaurant és una oferta diferenciada accessible a tothom?
Sí, sí, evidentment. Sí, sí. No, amb aquesta oferta...
Amb això està, està més...
Hi estem justificant bastant perquè quedi ben clara. No? O sigui que la gent pot entrar al restaurant sense el cap servei de l'hotel o, evidentment, és a part, no té res que veure.
Jo he posat un exemple que segurament no, molts podran coincidir. La senyora Romero venia d'Olivella, tenien el restaurant d'Olivella i van decidir fer el cop de cap aquí a Sitges. Per què?
Home, primer perquè nosaltres volíem aterrar a Sitges, evidentment, dins de la comarca que tu has parlat abans, doncs no deixa de ser Sitges un lloc privilegiat, i això ho sabíem. A Olivella teníem un lloc molt maco també, però volíem integrar-nos a Sitges. I quan vam veure aquest lloc, realment me va enamorar. A Olivella teníem un restaurant que estava en plena natura, de verd, i ara tenim un restaurant davant del mar. Jo penso que són un privilegi un i l'altre.
D'acord. El privilegi aquí es paga?
També, una mica.
També?
També.
Ho dic en el sentit, si des del punt de vista del negoci, esclar, pot pensar, bé, un indret privilegiat, però està clar, els números han de sortir, i aquí es demana una inversió important, i el manteniment d'un negoci aquí Sitges també suposo que
és car. És car.
Que és car.
Ara, abans estaves parlant de l'IBI i de tot el que més.
I ja estàveu... Ja
estava tremolant. Yeah. Però, evidentment, o sigui, Sitges no deixen d'estar que és un lloc molt més car que un altre lloc d'aquí de Garraf.
Hi ha una imatge equivocada? Des del punt de vista de negoci, si les persones que s'instal·len a Sitges creieu que a vegades poden emmirallar-se de dir, bé, quanta gent, no sé què, i després la vida real és una altra.
A veure, jo dic que el negoci depèn molt de les persones, el negoci has de pujar, el negoci has de fer la clientela tu, ningú ve perquè ve, o sigui, el que funciona és que vingui un senyor que mengi bé i el boca a boca. I això necessitem un temps. No se fa les coses un dia per l'altre. I més quan és un negoci d'hostaleria que nosaltres volem dedicar a, evidentment, aquí funciona la paella i funciona moltes coses, però tenim plats elaborats. I això, integrar-lo dintre d'una hostaleria, a vegades és molt més difícil que fer una cuina molt més popular. I, evidentment, aquí estem la lluita. També hem de dir que nosaltres tenim grans sales dintre del hotel que nosaltres fem servir per fer eventos, o sigui, i això fem molts de boda, moltes comunions, i fem també eventos d'empresa que estan a un altre hotel i venen a menjar el nostre, no? Per tant, això compensa una mica a vegada la carta si no funciona.
Setmana Santa és una bona època?
Jo diria que no és l'època idíl·lica que tothom tenim, que Setmana Santa comença tot, perquè depèn de moltes coses. A veure, el client nostre, que és un client que potser és més de la comarca, que l'agrada menjar bé i que venen allà perquè ja coneixen l'espai, aquest, si el temps no afavoreix, se'n va a esquiar o se'n va a una altra banda. Per tant, en quant al temps aquesta Setmana Santa, amb això no. Sí que és veritat que ha vingut una afluència de gent, però molt determinada. Molta gent passejant, sí. Gent per gastar, no tant. I això suposo que el meu company que està aquí estarà una mica d'acord també, no?
Josep Maria Matas, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Molta gent al carrer no vol dir necessàriament, i això em sembla que ho hem parlat no sé quants munts de vegades, gent dins els establiments i gent que faci allò que en diuen les àvies, gasto, no?
Sí. Home, ja de tot, primer hem de donar gràcies a la gent que ve. I també els hem de donar les gràcies al poc o molt diner que es gasti. O sigui, tot el client en aquest aspecte
és
benvingut.
Estem passant un moment una mica difícil econòmicament a nivell ja europeu o mundial, digues com vulgui. Cert, ja es veia venir fer temps i ara toca, i tocarà. I tocarà perquè no sabem com farà sostre. Però bé, nosaltres estem aquí per servir els que ens demanen els nostres serveis. Abans també venien per si, ara els hem d'anar a buscar, la majoria de vegades costa anar a buscar una clientela que et pugui venir durant tot l'any, perquè si ets la majoria d'establiments estan oberts tot l'any, i els nostres també, suposadament, i aleshores hi ha unes crestes molt importants, tant d'ocupació com de clientela, i encabat nosaltres també tenim el personal, tenim la família que diem a l'hostaleria, que la tenim tot l'any, i també doncs, ens agradaria que siguessin col·laborant amb nosaltres juntament amb els clients, que són els que finalment paguen el sol.
Què és ara la Setmana Santa?
Setmana Santa són dos dies.
Dos dies.
Són dos dies. Enguany, per exemple, va començar dijous cap vespre, encara que dins del mal temps que hem tingut, gràcies, encara dins el mal temps que hem tingut, perquè segons les previsions que es feien, es preveia una Setmana Santa desastrosa perquè fa la costa, no pas per la muntanya. I dijous al vespre ja es va començar a arribar gent, divendres i dissabte va haver-hi gent, es va anar treballant, els hotels també va ser quan van tenir la màxima ocupació, i diumenge ja va començar la desfilada i dilluns pues, el remate final. Ha vingut gent, certament, molta, s'ha xuplugat molt al centre del poble. Ja hem dit diverses vegades, aquí Sitges són diversos Sitges, que no n'és un de sols, però tothom,
suposo que en això coincidirà la Cristina,
sí, sí, sí,
hi ha diversos Sitges.
Tothom rau, tothom cau cap a dintre el rovell de l'ou, i aleshores aquest és el centre del poble, del casc antic, diguéssim, per dir-ho d'una manera.
Són dos dies, per tant?
Sí.
Han estat sempre dos dies?
No.
En el fons, a veure...
No, aquí hi ha la Setmana Santa...
Dir, ara hi ha la sensació que tothom surt més.
Sí.
Això potser sí que tothom estarà d'acord.
Uh-huh. Tothom surt més, tothom va ser més, tothom és més exigent, uh-huh. I això ens fa superar dia a dia.
És a dir, que hi ha més moviment de gent,
sí.
Això està clar. I que moltes persones veuen ja en la Setmana Santa un dels moments de l'any per sortir, això també està clar.
Cert.
D'acord.
Cert,
però entre aquests dos dies que ens comentaven Josep Maria Matas, i abans, què passava abans?
Abans hi havia la setmana completa. Abans, ja digue-li per religió, digue-li per les coses d'estat, digue-li pel que vulguis, abans la Setmana Santa era una setmana. Avui en dia la setmana s'ha reduït pràcticament 2-3 dies, que és el que hi ha. Certament hi ha altres autonomies d'aquí i part de l'estranger, de que la setmana següent encara tenen festa, o sigui, aquesta setmana, i en acabat França enguany, la setmana aquesta no la fan, però la faran la setmana vinent o l'altra, perquè com que ha vingut tan avançada la Setmana Santa, ells acabaven de fer la Setmana Blanca, la Setmana de la Neu que tenen ells, pocs dies abans. I llavors una altra setmana més han dit esperem, i la farem aquest any una mica més allargada. Per tant, encara tenim la possibilitat de que els francesos tornin a venir la setmana vinent, segurament, o l'altra, no? De tota manera, la majoria de clientela que ha vingut aquests dies és de l'Estat. D'estrangers no se n'han vist molts. I aleshores, pues, sí que han aprofitat. Pensa també que hi ha unes ofertes de viatges ara, l'escapada que diem, i la gent que s'ho fa apuntar, perquè és veritat, ara laboralment els que s'ho munten i compten els dies i les hores i tot això, doncs a vegades d'altres dies es poden transformar en 10, i hi ha unes ofertes realment molt interessants a tot arreu del món i amb uns preus de que més barats que estar a casa.
Ara farem valer una frase que ens havia deixat en Semen Josep Maria Matas fa temps, que valia més un hotel ple, encara que haguessis de rebaixar molt el preu, que no un hotel tancat. Val el mateix això també per un restaurant?
Sí.
Home, sí, depèn. De que
sí? Suposo que amb reserves, eh?
Amb reserva. Es pot fer ofertes determinades. El que no es pot és llançar, perquè evidentment aquest client voldrà el mateix nivell de servei, vol el mateix nivell de plats, vol la mateixa qualitat, i a vegades això no pot ser. En el moment que rebaixes preu, suposo que estàs d'acord amb mi, tampoc pot ser, no? Jo penso que l'ideal és que el client sigui fiel i el restaurant també, pensant que tu el que li estàs donant sempre és de primera qualitat o és la qualitat que està acostumat. A vegades rebaixar preus, entre cometes, pot ser beneficiat i a vegades te pot perjudicar.
Sí, jo no entenia com a rebaixar preus, jo entenia el moment de tancar un establiment, doncs, home, de tant tancar uns dies per fer una pintada, unes reformes i coses d'aquestes que no pots fer-ho amb gent, perquè hi ha els olors,
sí,
i coses,
sí, 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 sí,
d'aquestes, amb aquest aspecte, sí, amb l'aspecte que tu deies, jo estic completament d'acord. El restaurant ens costa, hi ha la matèria primera de qualitat, un preu molt alt. Aquí és on hauríem de mirar també l'Estat, per què pugen els aliments de la manera que pugen, quan sabem que un quilo, per exemple, de tomàquets costa, o el pagès el venen a 0,40 i aquí el venen fins a 10 i 12 euros moltes vegades. Dius, què passa aquí? Uh-huh. Però aquests 10 o 12 euros que nosaltres paguem, el client, lògicament, l'ha de pagar.
Clar. No, a més a més, a veure, l'hostaleria molta vegada tenen l'engany que la gent diu, perquè si jo vaig al mercat i compro això a 10 euros, aquí m'ho estàs posant un plat a 20 euros. Evidentment, tenim una mà d'obra especialitzada, que aquesta mà d'obra s'ha de pagar, tenim uns serveis, tenim uns impostos, i evidentment tenim una estructura tota preparada per qual client. Això és un cost que es fitxa, això no es pot canviar, no? I aquest client s'ha de mentalitzar que això ha de ser així, no?
Respon Sitges a les expectatives?
A vegades sí i a vegades no.
Vaig.
A vegades sí i a vegades no. Home, penso que Sitges...
D'entrada suposo que les expectatives de Sitges són sempre altes. Quan una persona, diguem-ne, munta un negoci, ho munta, òbviament, ja pensant en que això funcionarà, però no sé si d'alguna manera Sitges a vegades acostuma...
A veure, no ens hem de pensar que Sitges no deixa de ser turisme. I el turisme, evidentment, són 6 mesos a l'any. I més, no tenim.
Sí?
Cada vegada està menys, eh? I cada vegada penso que és menys.
Això és així? 6 mesos a l'any?
Jo podria discrepar una miqueta. Depèn del turisme que tinguem. Sitges, jo diria que tots els caps de setmana de l'any, si fa bo...
Si no fa sol. Home, també vivim molt dels eventos d'empresa.
Mm-hmm. Aquests 6 mesos, més o menys, entre quan i quan, Cristina?
Jo diria que a partir del maig fins al setembre, octubre.
D'acord.
Sí, però també estaràs amb mi segurament que la clientela que ve amb aquests 6 mesos és completament diferent de l'altra clientela.
Clar, sí.
Per tant, si has d'escollir a vegades, poder prefereixes els altres 6 mesos perquè pots estar més per la clientela, gasta més.
O sigui, bueno, perquè és una clientela més fidel, és la clientela teva, no és la clientela de pas, i és un altre tipus de clientela.
El que passa que hi ha la quantitat dels 6 mesos aquests, això et fa que el volum creixi. Uh-huh. Que el volum creixi i benvingut sigui.
O sigui, bueno, i també tenim, evidentment, els eventos d'empresa. Uh-huh. O sigui, aquí vivim molt de molts congressos, molts eventos d'empresa, que després venen a sopar al restaurant... O que tenim...
Perquè, d'alguna manera, quan respon Sitges a les expectatives i quan no?
Home, jo diria que... Sitges és expectativa, és sol. Si és sol, això suposo que sí que estàs d'acord.
Sí, però també hem de vendre una mica la felicitat,
La Cristina ha dit una cosa que és més vella que la història de la humanitat, eh? Si fa sol...
Tothom surt, eh?
Tothom viu, i si no fa sol...
Però, sinceritat... A veure, tu fas la prova un dia... A veure, aquesta Setmana Santa, el divendres, que va fer molt mal temps,
sí,
va haver gent.
Sí.
I suposo que era una gent que no era la gent de fora, era la gent de Barcelona que va sortir el divendres. I realment estava en ple i van treballar.
Mm-hmm. D'acord, i que havia de sortir perquè era Divendres Sant.
Perquè era Divendres Sant i venien a la família, i aquest que havia viatjat i venia, i es notava que eren famílies, no? Però un dia, que diumenge qualsevol, quan no fa sol, Sitges ja no és el mateix. La gent no fa sol i tens reserva i et truca, mira, que com no fa sol, doncs estarem a casa. I això suposo que tu sí que estàs d'acord. Tindre moltes reserves i anul·lar-te si el dia queda nublo, de dir, doncs no, mai vinc, no? Ja m'espero un altre dia. I això és una realitat, i això no...
Això no es pot canviar.
Clar, això no
Pregunto,
què hem de fer?
A vegades és allò que dius, no ho sé, a vegades és una tendència, o si hi ha un client fidel, faci sol o faci núvol, no ho sé.
A veure, que hi haurà clients que vindran igual, i en cas nostre sabem que hi ha una sala i que les vistes les tenen igual i que estan dins d'una sala còmoda, tot així.
Però ja no és el
mateix. Però és un afegit al sol, o sigui, i això sí que ho hem de tindre en compte.
Uh-huh.
Les expectatives que Sitges no deixa de ser Sitges, tu dius Sitges i Sitges sona, no? Però... La clima de Sitges diu molt.
Sí, això també podríem parlar una mica dels hotels, que abans, com que és el que tu preguntaves, venia moltíssima gent de Barcelona i passava aquí la Setmana Santa i ho passava el cap de setmana o això. Avui en dia, amb les comunicacions, que benvingudes siguin, això fa que l'hotel el tinguin a la seva pròpia casa a Barcelona. Per tant, sí que hi ha molta gent de Barcelona que ve a passar el dia, però se'n torna al seu hotel, a casa seva, a dormir. I això als hotels també s'ha notat. Tenim, sí, una certa afluència de la zona cinquena, o sigui, que és d'Aragó, País Basc, La Rioja, Madrid...
Madrid, molt de Madrid.
I ara amb l'AVE, doncs, suposo que en vindrà més, si ho saben apreciar. Clar, ara s'està estudiant moltíssim el poder atractiu de Barcelona i entorn per la gent que pugui venir amb l'AVE, que estigui en 3 hores aquí i se'n pugui tornar en 3 hores cap allà. I Sitges ha de ser, hauria de ser un centre d'afluència amb aquest aspecte.
Però tu em diries, Vera, jo penso que els hotels, els preus que estan cobrant, també per a una família que ha de vindre en quatre, és que li surt més barat anar-se a Canària que vindre a Sitges.
Sí?
Jo veig a vegades
sí, ofertes... Sí, bueno, aquest problema i... també el tenim amb els restaurants.
Amb els restaurants.
A veure, tu vas a una família... Una àvia,
sí,
amb uns pares i tres nens en un restaurant, què és el que poden menjar? Perquè el sou no arriba.
Uh-huh.
El sou no arriba, o sigui...
Te demanen la manida i te demanen la paella.
Aquesta és una bona reflexió, eh? El sol no arriba.
És certament així, sí, sí. És certament així.
Hi ha oferta per una família així?
Oferta? Aquí Sitges? Amb els restaurants i hotels i tot això. Els hotels, sempre les famílies...
Ho pregunto perquè fa molt de temps, i Josep Maria Mates en els testimonis va parlar molt del turisme de qualitat i de la necessitat que hi havia d'oferir un servei de qualitat i que, diguem-ne, es pagués per al servei que s'oferia.
Sí,
d'acord?
Sí, sí.
El que passa és que en aquesta circumstància que explica en Josep Maria Mates, que segurament molts hi deuen haver trobat en Pau Món, té una sortida aquí a Sitges? Que pugui anar una família en un restaurant i dir, mira, som el matrimoni, la sogra, les criatures, etc, etc.
I ells mateix, quan veuen la carta, la carta és el mateix que t'he dit abans.
S'administren.
Exacte. O sigui, si tu fas un arròs, i són 6 o 7 de família, fas un arròs, normalment fa un plat menys, no? Per tant, ja estàs estalviant. I un pica, en vez de agafar un plat per cada un, agafen dos o tres plats de picar. Per tant, això s'administra i poden sortir perfectament. O sigui, que tampoc és necessari que agafi un primer, un segon i un postre.
Mm-hmm.
O sigui, millor agafen dos postres i piquen. I agafen, en vez de 5, agafa 4 d'arròs.
Però quan comentàveu això, Cristina, ho dèieu perquè hi ha llocs més competitius des del punt de vista de preu?
Hi ha restaurants per tot.
Per tot.
Per tot. Tipus, i pots escollir menús de 6 euros... o pots escollir menús de 30 euros. O sigui,
clar,
això cadascú pot escollir. Aquí si ja tenim una gran varietat de preus i pot escollir.
Te pots anar a una pizzeria, te pots anar a un Pans Company, mm-hmm, te pots anar a una altra banda.
Del que deies, jo extrapolo això de les famílies amb un altre aspecte, que és el familiar. Familiar i laboral. O sigui, vulguis o no, avui en dia la majoria de matrimonis treballen. Els fills van a l'escola, mengen a l'escola i fan tot això. L'única possibilitat que tenen de reunir-se tot és... al voltant d'un restaurant, perquè si no, un o altre segueix treballant a casa i és el que no volen, i el futur va per aquí. Ara és saber-se administrar fins on pots arribar, si estiré més la màniga que la butxaca, malament. Ara hi ha possibilitats per tots, i hi ha possibilitats de fer uns àpats un dia bé i un altre no tant, com passa el mateix estiu. L'estiu que ve aquí la gent a prendre el sol, el migdia et farà una cosa més liviana, més lleugera, però en canvi de cap al vespre ja no s'arreglaran tant com aquells temps.
A les 7 o les 8 de la tarda,
però,
ja...
Però aniran a menjar bé.
El preu ha de ser un argument? O no? Un argument de venda? Un argument
no, el
de...
preu és una possibilitat.
És una possibilitat.
Aquí es ven a vegades situació, es ven a vegades felicitat, es ven a vegades un bon menjar, i això a tot arreu del món on te vagis té el seu preu. Que pots escollir, però tothom sap el que val un peine, que dic jo. O sigui, pots anar a llocs o demanar una ampolla que val 40 euros o una ampolla que val 6 euros. Això depèn de cadascú.
El vi a la taula fa molt, o sigui, i cada vegada la gent demana vins que no són tan cars i demanen vins més del país, més suaus, i que no gasten tant, perquè això, evidentment, fa pujar la factura. I més a més sí, tenim el trànsit ara com està, no? O sigui, sí, la copa de mesa aquesta tothom té la por i una excusa per no demanar bons vi.
Mm-hmm.
Sí, però jo penso que estaríem d'acord tots en que Sitges en aquest moment doncs està passant una situació molt dolça amb el que fa restauració, i no és per sort, és perquè hi ha hagut una voluntat ferma de donar una qualitat, donar un producte, un servei, i que la gent sigui bé, i per això venen.
Mm-hmm.
Per això venen, i saben que això té el seu preu, i la majoria de gent, si poden, ho fan.
Uh-huh.
Que les coses van maldades com aquest moment, que no hi ha les targes d'or de les empreses, que hi ha altres coses que això, que abans en un moment determinat doncs, et feien inflar molt una factura, pel que fos. Avui en dia poder s'ho miren més.
Uh-huh.
s'ho mirem, és clar, són coses, però el més important és que es menja
bé. La gent d'empresa està desapareixent bastant.
Però la veritat és que Sitges en aquest moment és un indret que es menja bé dins de l'entorn català.
S'està notant que les empreses estan reduint costos pel que fa referència a tot el que serien dinars d'empresa, activitats d'empresa, etc.
Sí, evidentment. I se nota molt quan tu veus amb uns clients que abans demanaven un vi de 40 o 50 euros i ara estan demanant un vi de vi, no?
No falla.
El vi de la casa, que està molt bo, que ja està.
Pues ja està.
Doncs benvingut.
Sí.
Benvingut, a part de la llei aquesta de trànsit, que bé, que certament, doncs...
Home, hi ha reduir les copes. Les copes ja no existeixen tants whiskies com després del dinar i les copes de cunyà o de brandy, i això pràcticament s'està perdent. O sigui, un senyor que prengui una copa ja és... I ja el fumar, jo t'hi dic, el puro ja tampoc existeix, no? O sí que ten reduït, no?
Sí, certament sí.
La gent vol accedir al restaurant o a l'hotel d'una forma fàcil? El problema de l'aparcament és un problema? De què es queixa la gent en general? O què es pot percebre des del punt de vista de les persones del restaurant a l'hora de servir? Doncs mira, això, l'altre... Què?
Mira, cada vegada s'ha de facilitar tot més amb el client, evidentment. Nosaltres allí tenim un aparcament per clients. Coses que hi ha molt restaurant de Sitges que per el centre que estigui no pot estar, no? I això sí que facilita molt que el client, que sap que té una disponibilitat d'una plaça, vingui més o vingui aquí o vingui a l'altra banda. Això sí que és veritat, perquè a Sitges hi ha un moment en hores puntual que no es pot aparcar i al centre és molt difícil aparcar. Per tant, amb aquesta banda nosaltres pensem que tenim una petita avantatge, no?
D'acord.
Però jo sí que sé que el client vol estar amb el cotxe i perquè no pot aparcar-lo a la mateixa porta, perquè si no ja t'ho deixaria, no? Sí, el cotxe és important.
Ho diuen.
Això sí ho diuen.
Aquest és un dels arguments més recurrents.
Sí, quan
ho dieu d'aquesta forma, poder arribar amb el cotxe, el trànsit...
I que estigui còmode, i que estigui bé, que no se tingui que barallar, donar voltes i voltes, perquè normalment el senyor comença a posar-se nerviós, i ara, pues, anem-hi, no?
Això a Olivella també passava?
No, ja no, estic molt tranquil. Tenia molt l'aparcament, també.
A mi, per si, es nota molt una diferència evident des del punt de vista de clientela, des del punt de vista de tot.
No, nosaltres tenim la sort que tota la clientela que tenim a Olivella ven aquí. O sigui, realment, nosaltres hem mantingut una línia de cuina, hem fet alguns canvis, hem mantingut una línia de cuina, que aquell client que havíem fet a Olivella tornen aquí, també. No hem perdut massa clients per això. O sigui, que el client... Jo penso que el client, quan s'acostuma a un restaurant, quan li trates bé i quan realment el que fas és del seu parer o li agrada, aquest senyor torna. No hi ha problema, pot anar un dia a un restaurant, però aquest client se fa fiel. I quan se fa fiel a un restaurant, pot durar molts anys. No sé que un dia faci una trastada molt grossa, normalment aquest client és fiel.
Sigui
i nosaltres realment teníem molta clientela de Sitges.
Sigui Setmana Santa, sigui estiu, sigui hivern,
qualsevol...
Aquest hauria de ser l'ideal, els clients fidels durant tot l'any, no?
Bé, això jo tinc els meus dubtes.
Sí?
Sí, perquè fidelitzar una clientela jo diria que és una...
És una batalla perduda.
Una fal·làcia, perquè sempre és el client que escolleix. No és el restaurant que escolleix el client, sinó el client escolleix el restaurant. Per tant, fidelitzar, no, el client farà el que voldrà. Si avui et ve de gust anar al teu restaurant o al meu o al que sigui, et vindrà. Però això no vol dir que demà se'n vulgui anar amb un altre
Que torna al teu vol dir que hi ha algú que li fa...
Justament, però és el que deia abans, aquí hi ha un conjunt de restaurants de que tots són atractius, cadascun a la seva manera.
Uh-huh.
I aleshores doncs, hi ha una gamma molt oberta de possibilitats que la gent vingui a menjar diferents coses al mateix indret. Per tant, sí, som amics, som clients, som el que vulguis, però allò fidelitzar sempre venir aquí, no, ell farà el que voldrà.
No, sí, jo que hi ha clients que venen i venen, però això no vol dir que un dia decideixin anar a un altre restaurant o decideixin... Això no és impecable. O sigui,
mm-hmm.
Jo no puc dir sempre que surti a dinar ha de vindre al meu restaurant, això és evident.
No, el que seria
però
important...
Això, quan tu ven un client, nosaltres tenim un programa en el qual aquest client se posa el nom i tu saps que aquest client ha vingut 20 vegades o ha vingut 15 vegades, llavors ahir és on veiem la fidelitat del client.
Sí.
quan el senyor fa la reserva automàticament me diu va vindre fa un mes i mig, o va vindre fa dues setmanes, o va vindre fa tres setmanes. Allí és on tenim un llistat en el qual diem aquest client s'està fidelitzant i estem a nosaltres.
El que seria important és que tots els d'aquí Sitges, per exemple, ho fessin bé, perquè si hi ha una minoria o unes tres quartes parts de la gent que ho fa bé i hi ha una quarta part o un 5%, és igual, mínim el que digui, aquest mínim que ho fa malament ens perjudica en tots els altres. O sigui, la voluntat que hem de tenir tots és de almenys fer-ho digne dins de les seves possibilitats, dins dels seus preus, de les seves coses.
Aquí sí que estem ja lluitant contra algo que tu no pots controlar, perquè tu no pots controlar el que fa l'altre client a casa seva, no? I és el millor, el que té més fama i no fa les coses bé, però això com li dius tu amb un client que està sentat i amb un client que no coneix,
però tu no li pots dir al client, el client t'ho diuen tu.
Bueno, però el client t'ho diu tu, però veus que un altre dia hi està ple i un altre dia està no sé què i una... però això ni tu ni jo podem fer massa cosa. Tu no pots anar a aquell senyor i dir-li a partir d'ara vostè no doni congelat i doni fresc, perquè està dient que és fresc a la carta i el que m'ha posat és congelat.
Passa això?
Moltes vegades.
Però cada vegada estimem més el producte bo. Els restaurants que ens estimem, la restauració, la majoria de vegades...
Clar, però tu... abans aquesta senyora parlaven d'un programa que durava
sí,
4 euros.
Sí.
Una durada 4 euros de piscifactoria, perquè no ha de ser salvatge ni ha de ser res, ja 4 euros és molt, molt barata. ¿Vale? Quan està a 4 euros és perquè és una superproducció i la donen perquè l'han de vendre. Clar, jo si agafo aquesta durada possiblement no estarà igual que una durada salvatge, però és que el preu que te posarà la carta no és el mateix tampoc. Llavors aquesta clientela que no va pagar 20 euros o 22 euros per un suprema de durada, evidentment que farà l'altre que dirà allà de durada em va costar 12 i vostè me la cobra 24 o 23, el que correspongui. Aquí està la diferència. Hi ha molts clients que saben el que hi ha i amb els altres pues, que és igual si el preu són 15 euros més barat o 10 euros més barat.
Però aquí suposo que manarà una mica el client, no?
Aquí és el client el que realment...
I hem de suposar que amb el pas dels anys...
Sempre mana el client.
Sempre mana el client, no? Però amb el pas dels anys tothom s'ha tornat més exigent també davant d'aquells que no puguin complir allò que especifiquen a la carta.
Realment, ara hi ha una cultura gastronòmica que fa molts anys això no hi havia. Tu per enganyar un client, penso, encara no l'has enganyat mai, però cada vegada està més difícil. El client sap el que és cada dia més un bon producte. I si tu li poses a la carta que és una dorada salvatge o que és un llobarro salvatge...
Faràs passar bou per bèstia grossa? No.
Tu no li pots posar d'una piscifactoria perquè hi ha molta gent que sí que saben conèixer la pell o que saben... M'entens? O que tu li dius que un lluç, en vez de vindre de Mauritània, és un lluç de palangre gallego. És molt diferent. Un te val 9 euros i l'altre te val 22. Aquí està la diferència d'una carta.
Els clients continuaran venint, però hem de suposar que els establiments, des d'un punt de vista d'impostos, des d'un punt de vista de matèria primera, les despeses són cada vegada més importants i, com sempre acostumem a preguntar en aquests casos, el personal. On es va buscar? Com es troba? Com es fidelitza el personal també en un establiment perquè després el servei pugui ser o pugui mantenir-se sempre d'un nivell determinat. Com ha anat aquesta experiència?
Home, a veure, jo tinc un personal que s'ha anat canviant i cada vegada vas intentant agafar aquell personal amb un perfil que tu creus, no? I que evidentment fidelitzar-lo a l'empresa.
On l'heu anat a buscar per començar?
A veure, nosaltres hem anat a buscar a escoles d'hosteleria.
Sí.
I anat a buscar a un altre posto que es treballava allà i sabien que aquest senyor podia tindre algun
interès en canviar.
En canviar, perquè les coses van així, si tu li fas una oferta i si li interessa bé, si no també.
Com a tot arreu tothom va amb l'antena posada.
Evidentment, evidentment. I aquí suposo que ell també li passa, estem buscant professionals que no n'hi ha. Estem en una gamma cada vegada més difícil.
Sí, aquí sí que generalment ens hem respectat moltíssim amb no pis panza uns amb uns altres.
El meu no ha vingut de Sitges, ha vingut de Barcelona.
No t'ho deia pas per tu amb aquest aspecte, no. Tothom som ben lliures de creure el més oportú per cada negoci, però sí que ens hem respectat bastant amb aquest aspecte i nosaltres ho hem patit molt també. Com sabràs, dins de casa nostra sempre fem programes de formació i inclús els hi fem fer estatges i coses importants, i un cop estan formats, doncs ja volen sols. Per una part, anar a l'anglès moltíssim, per una persona que és vàlida que vagi pujant, doncs això és perfecte, però per una altra part et tornes a quedar orfe una altra vegada.
Per què? Amb el talonari a la mà, què és més difícil de trobar? Un xef, un cap de sala o un cambrer? Res igual.
Amb el talonari a la mà, un xef és importantíssim.
D'acord. Però és relativament fàcil de trobar?
Bons professionals, sí, ben format, amb escola i demés, sí, cada vegada és més difícil.
Cada vegada és més difícil?
Cada vegada és més difícil. Professionals que realment tinguin un currículum d'haver estudiat hostaleria, d'haver fet estats en puestos com un Alfac, uh-huh, o Ruscalleda o un Bulli, cada vegada aquests currículums són molt difícils de trobar. I són molt difícils perquè també tenen un cost. I això són molts cèntims. Un senyor d'aquests no treballa per minorista.
Em permeteu la indiscreció. Què pot demanar una persona, un xef, que hagi participat, diguem-ne, en establiments de cuiners d'alta categoria? Què pot demanar de sou?
És un binomi. Si a mi l'interessa i a tu t'interessa, us poseu d'acord.
D'acord.
Us poseu d'acord. El que sí que trobem amb mancança...
Però no deu baixar d'una determinada quantitat, suposo...
Depèn, a vegades la qualitat de vida...
somriu la Cristina.
No, la qualitat de vida de cada persona a vegades s'emmotlla el que més li convé.
D'acord.
I a vegades, si en un lloc determinat o en una capital determinada...
No hi ha estat a gust, o pel que sigui...
I aquí ha vingut a viure i sap que no ha d'anar cada dia a la capital i té una sèrie de despeses de doncs s'emmullarà aquí.
Però suposo que com a mínim un cuiner de categoria...
Sí.
Què? 35-40 mil euros?
Any? Home, depèn del que arribis amb ell. Si tens unos acords
a donar-li...
A veure, net un mes pot ser 2.000-2.500 euros.
D'acord. Només perquè tothom se'n pugui fer una idea, després de quan un va al restaurant...
Del que val. Però és que aquest senyor no treballa sol.
D'acord.
Aquest
senyor
està clar. És un senyor a la cuina quan tu pots tindre una plantilla. Nosaltres tenim 7 persones.
Uh-huh.
Aquesta 7 també hem de pagar-la.
D'acord. I han de suposar professionals també,
al
seu ofici, etc, etc.
Sí, el que trobem és una mancança amb l'aspecte de comandaments intermitjos i una mancança en gent que vulgui assolir responsabilitats.
Què és un comandament intermig? En un restaurant? En un
restaurant, doncs, podria ser un gestor de sala o podria ser...
d'eventos o...
D'acord, sí. D'acord.
La gent cada vegada volen menys responsabilitat i més salari. I aquí és on està el problema.
Eva, no riguis.
No, és que és veritat. Si tothom vol, el demana més i tu li dius, bueno, però a partir d'ara dono que estàs responsable. No, a mi no me compliqué mucho la vida. Clar.
No, hi ha una manca de professionals a l'hostaleria...
Important.
No hi ha una Generalitat, no hi ha un Estat que se'n preocupi d'aquests temes.
Em sembla una mentida. Cada vegada hi ha més establiments de categoria.
Mm-hmm.
I jo no ho dic. A veure si des de peu pla dono la sensació de que... No diré que tothom pugui obrir un restaurant, però que cada dos per tres s'obren establiments, diguem-ne, de categoria o d'un tipus de cuina, etc.
Sí, però moltes vegades són els propis... amos del restaurant,
d'acord,
els que estan a la cuina o els que estan a,
d'acord,
la sala,
els que es llencen a l'aventura, per dir-ho així,
i a partir d'aquí,
no?
Tu montes,
d'acord,
vale?
D'acord.
El teu equip, no? Perquè moltes vegades a nosaltres som familiars, jo tinc el meu germà, estem nosaltres i estem el meu marit, a veure,
i no cal ni dir-ho, no,
no cal dir el germà mata, no? Mm-hmm. O sigui, nosaltres estem família,
d'acord,
que en un moment donat quan passa alguna cosa estem nosaltres, vale? O sigui que el restaurant, mm-hmm, té quatre potes ja. A partir d'aquí, tu busques professionals que te vagin fent una feina determinada.
El que passa és que aquí afegiríem segurament, i també en Josep Maria Matas n'és conscient, com tants altres sitgetans, que el negoci familiar va de baixa.
Va de baixa.
Va de baixa.
Evidentment, perquè els nostres fills que veuen treballar 12-15 hores no volen estar. No volen estar, perquè veuen com els pares estan dies i dies i dies, i a vegades quan tinc eventos, doncs potser arribo a les 10 del matí i són les 4 del matí quan, mm-hmm, me'n vaig del restaurant.
I què fa una població turística que veu que els negocis familiars van de baixa i que cada vegada costa trobar més professionals i càrrecs intermitjos i persones que exerceixin una responsabilitat en un àmbit que ha estat fonamental en la seva economia?
Però això sí que tindrien que preguntar als estaments públics, no? Que ha de fomentar d'alguna manera una bona escola, de fomentar que els nens que s'interessi per un altre tipus de negoci, no? No només una oficina o només informàtic.
Sí,
o només...
El jovent no vol treballar a hostaleria, almenys el jovent del país.
Però en canvi l'hostaleria interessa, no?
L'hostaleria interessa...
O és que hi ha una imatge, o diguem-ne, no, tots aquests grans cuiners, de la mateixa manera que han impulsat el món de la restauració, la gastronomia, l'hostaleria en general, i una manera de fer, també poden haver creat un cert mirall.
Però jo sé,
davant
jo
la suposo, situació real de...
No, jo crec que aquests senyors que han fet una cuina espanyola i que han fomentat en la cuina espanyola han fet una gran tasca, una gran feina, perquè abans nosaltres com cuina espanyola no teníem cap mèrit, no?
Uh-huh.
O sigui, jo el Bulli, l'Arzà i tot això, Subijuana, trobo Ruscalleda, tots els trobo que han fet una bona tasca, però no oblidem que tots no som així. Som mitjanets, aquests mm-hmm. senyors estan en un nivell que nosaltres no podem o no volem o, mm-hmm. vale?
Perquè
de viure mm-hmm. i no tenim les possibilitats d'arribar a això, vale? Per tant, jo penso que ells han fet una bona tasca, però el que comença a treballar en un bar, en un hotel petit,
això em refereixo,
veuen que no és la realitat.
Això em refereixo,
no és, són mm-hmm. dioses. Ni, a veure, perquè tu vas a fer un estàs al Bulli o a la Carme Ruscalleda i diu aquest peix de la teixa, i tu també te'n vas tot el dia fent peix, eh? No trobes més coses que
fer.
O te'n vas a un altre i te poses a fer aperitiu només que fas aperitiu. El que passa que amb el teu currículum poses que has estat, vale? I això queda molt bé, uh-huh. però després has de demostrar que saps fer una bona cuina, que són coses diferents. Això és un idíl·lic i la realitat és una altra. La realitat és que hem de passar
aquesta,
moltes hores.
I en aquesta realitat pocs hi volen participar, per dir-ho d'alguna manera?
Quan ho proven o quan ho veuen la realitat, doncs no...
No, ja.
No acaba de ser la professió idíl·lica que volen, no?
Sí, l'empresa familiar ha sigut la que ha pujat a aquest país. I ara s'havia girat una mica a l'esquena per les circumstàncies, pels moments actuals, pels fills, per tot.
Perquè, esclar, de clients en continuaran venint. És a dir, sí, continuarà venint gent, com continuarà, la gent tindrà sempre necessitat de moure's i de conèixer coses.
Sí, cada any som més.
Cada any som més, no? Això sí, això no canviarà, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, sí que, des del punt de vista de l'empresa, hi ha aquest problema de futur molt evident, no?
Sí, l'empresa familiar té un problema de futur. És patent
i
és evident.
Però l'ajuda, l'empresa familiar no t'ajuda. L'empresa familiar l'ha de fer ell tot de la A a la Z, d'acord? ¿Vale? I tu veus empreses grans que quan tenen un problema l'estat li solucionen la papeleta. Això nosaltres no ho tenim. Tu has de convidar tres treballadors perquè tens un problema o tens una baixa i tu has de pagar. La CE ha de convidar 1.000 i a l'estat li poses milions sobre la taula. O sigui, l'empresa petita tenim un sobreesforç que no tenen les grans empreses. I aquí ningú valora això. I en canvi pensem que és el que està fent moure el motor del país. I cada vegada ens és més difícil, perquè els impostos és igual per una gran que per una petita. I aquí és on el dia a dia se fa molt difícil.
És complicat, però gràcies a Déu es va funcionant i l'empresa segueix tenint la seva iniciativa, l'empresa familiar, i aquestes ganes de viure, de guanyar, encara que els temps ara pues, són millors que en l'altra època en tots els aspectes, però el que té mentalitat d'empresari, la seva finalitat final és guanyar, sinó que no s'hi posi.
No, per anar posant de la butxaca tu sempre, no cal,
Però les grans empreses, que és el que tu deies, doncs, a base de talonari, a base del que sigui, doncs es fa la gent, i quan els interessa bé, quan els interessa fora, i tornem,
i tu això no
un familiar
fer.
No podem fer-ho. No hem de tenir el pòquer d'asos, que et faci funcionar o que t'ajudi a fer funcionar l'empresa, i que duri, i que duri.
En 30 segons, aquest és un any difícil? Serà un any difícil o no?
Bueno, jo no tinc tanta expectativa que sigui tan difícil. Jo sóc més optimista. Sí, és un any difícil, perquè evidentment la construcció no està funcionant i això mm-hmm. és un boomerang que es pot tocar una mica, però penso que no hem de ser pessimista.
Josep Maria?
Encara...
Jo m'agrada respondre aquestes preguntes quan s'acaba l'any.
És més fàcil, eh?
O sigui que va canviant la clientela, va canviant les maneres de treballar, i es fan les reserves molt a última hora, tant amb els hotels com a restaurant moltes vegades, i aleshores cada dia és un dia imprevisible. cada dia és un dia imprevisible, que no saps com fa, avui no fas res, demà treballes més, i perquè ahir sí i avui no, sempre vas així. Jo crec que el dia a dia és important, que els caps de setmana segueixen sent importants, i a l'estiu, el que són 6 mesos, jo em dic que són 3, és un valor afegit molt important que ens ajuda a salvar o no salvar un any, però hem d'oblidar-nos de les temporades estiuenques, hem d'enfocar-ho tot l'any de la millor manera que puguem i sapiguem, perquè és difícil.
El que està clar és que cada vegada tenim que ser molt més professional, cada vegada el nostre personal està més ben format, i això és el que ha de diferenciar un establiment de l'altre.
A les portes d'un cap de setmana de restaurants, com és el del Rally, en el minut final, l'agenda de la BE, què va?
Bé, doncs per aquest proper divendres, demà al matí, tenim una sessió informativa de com obtenir informes mercantils i estudis financers d'empreses. Es tracta d'una presentació de la base de dades de Savi i GRS a càrrec del grup CESTE. Serà, com deia, 11:45 del migdia a la sessió social de la DEC de Vilanova i la Geltrú. I de cara a dilluns us avancem la convocatòria de l'Assemblea General de Socis, que tindrà lloc a la sala d'actes de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova, i serà a les 8 en segona convocatòria. I us recordem que tenim tota la programació de cursos subvencionats i de producció pròpia a la nostra pàgina web, a www.edec.cat, o us podeu adreçar al telèfon 902-106-700.
Quant de temps a l'EDEC, Cristina?
Doncs molts anys, Jo penso que porto molts.
Molts.
Com 10 o 12 anys a l'EDEC.
Bé?
Bé, cap problema.
Bé. Joan Maria, bé?
Sí. Fa falta una unió empresarial i que a més t'ajudi a la formació de la gent que està amb tu, i que a més et pugui defensar davant de les institucions per moltes coses que, com abans dèiem, IBIS i altres cosetes que poden venir, que val la pena que l'empresariat estigui així.
Doncs la setmana que ve parlarem de com motivar el personal, em sembla, si no tenim mal entès, el dijous que ve. Eva Gallego, gràcies. Cristina Romero, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sort com no, amb la feina. Josep Maria, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
En 5 minuts tornem la nostra conversa habitual de cada mes amb l'alcalde de Sitges, Jordi Baget, i, òbviament, amb aquesta qüestió sobre la taula, ja més o menys havia anunciat l'alcalde que això seria un any difícil. Està per veure si serà més difícil del que s'anunciava o no. A veure què ens pot dir. 5 minuts, tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.